L'esport al nostre poble. Els dilluns a les 4 de la tarda i en diferit a les 9 i mitja de la nit. Tota la informació i actualitat de l'esport calero. El primer equip, el futbol base, el futbol sala, la resta dels esports poliesportius. L'esport al nostre poble. Resultats, classificacions, entrevistes i pròximes jornades. A la Cala RTV i a www.ametllamar.cat/lacalaRTV. L'esport al nostre poble. Jugues? Què tal? Molt bona tarda i benvinguts a l'esport al nostre poble. La competició oficial arriba a les seves últimes jornades i nosaltres continuem aquí intentant explicar-vos tot el que fa referència a l'esport i a l'actualitat dels nostres esportistes. Avui així ho farem parlant d'aquest empat del primer equip de la Cala al camp de l'Aldeana. Se li escapa, finalment, la segona posició, però encara podem lluitar per la tercera. Ho farem el pròxim cap de setmana, tot i que encara no sabem l'hora. També repassarem els resultats del futbol base de l'Ametlla de Mar. Ja tenim el juvenil classificat per a la final del torneig primavera i llàstima perquè l'infantil tornava a donar un pas enrere en les seves aspiracions en el play-off d'ascens. Repassarem els resultats del futbol base i avui, entre altres, com és habitual, tindrem amb nosaltres a Juanjo Balfegó, entrenador del primer equip, per parlar de la jornada. I en el tram final del programa, avui us hem preparat una entrevista amb l'alpinista calero Agustí Pallarès, que ja el tenim amb nosaltres després de fer l'intent al cim de l'Everest. Malauradament no va poder ser, sí que ho va fer el seu company, en parlarem avui en el nostre programa. Per tant, una vegada més, benvinguts al programa L'Esport al nostre poble. L'esport al nostre poble. Els dilluns a les 4 de la tarda i en diferit a les 9 i mitja de la nit. Tota la informació i actualitat de l'esport calero. El primer equip, el futbol base, el futbol sala, la resta dels esports poliesportius. L'esport al nostre poble. Resultats, classificacions, entrevistes i pròximes jornades. A la Cala RTV i a www.ametllamar.cat/lacalaRTV. L'esport al nostre poble. Jugues? Bueno, tal com us explicàvem en el programa, bueno, en la introducció del dia d'avui, el primer equip de la Cala empatava 2 gols al camp de la Unió Esportiva Aldeana. Els caleros es van avançar en el marcador fins al 0-2. En els últims minuts del partit, com sempre passa últimament, pues els caleros van encaixar 2 gols i el resultat final va ser d'empat a 2. Aquest resultat propicia que la Sénia, que a la seva vegada va guanyar 3-0 al Camarles, ja s'hagi assegurat matemàticament la segona posició a la classificació, a manca d'un partit per disputar-se. Per tant, ara als Caleros els queda només lluitar per aquesta tercera posició. Evidentment que el segon lloc tampoc donava la possibilitat de pujar de categoria ni de promocionar, però sí que era un dels objectius després d'haver-se escapat la primera posició que, recordem, ha assolit l'Ampolla aquesta temporada, nou equip de segona catalana. Els Caleros van desplaçar-se, tal com posteriorment ens explicarà Juanjo Balfegó, a l'Aldea, pues amb moltes baixes, fet que va condicionar el partit i també l'equip, que va haver de ser format per una bona part de juvenils, com en les darreres jornades, evidentment, també. Així, com en diem, els de l'Ametlla han recuperat un punt al Camarles i ara estan empatats a 3. Si els Caleros guanyen el pròxim partit, que juguen aquí a casa contra el Corbera d'Ebre, s'asseguraran la tercera posició. Els resultats de la jornada van ser els següents: Sant Jaume d'Enveja 1, Deltebre 1, Jesús Catalònia 4, Ulldecona 4, Móra la Nova Atlètic 2, l'Ampolla 2, com hem dit, la Sénia 3, Camarles 0, Godall 2, Tivenys 0, Villalba 2, Pinell 3, El Perelló 3, Horta de Sant Joan 3 i Corbera d'Ebre 3, Santa Bàrbara 2. La classificació està encapçalada i campió de la competició, l'Ampolla, amb 75 punts, seguit de la Sénia amb 63, que ja s'assegura la segona posició. Tercer a la classificació, empatat amb els mateixos punts que el quart, el Camarles, amb 59, l'Ametlla de Mar. Cinquè és el Sant Jaume d'Enveja amb 54. Sisè, el Villalba amb 52. Setè, el Perelló amb 51, els mateixos punts que el Santa Bàrbara. Novè, el Pinell amb 49 punts. El Móra la Nova Atlètic és desè amb 47. Horta de Sant Joan, 46. Aldeana, 42. Ulldecona, 39. I 14 del Tebre, en 38. Hasta aquí, salvats. A partir d'aquí, 15è és el Corbera d'Ebre amb 34, 16è el Tivenys amb 34. Aquests dos equips es jugaran la tercera plaça de descens, que ja han assolit el Jesús Catalònia amb 18 i el Godall amb 17 punts. Per tant, el pròxim rival dels Caleros, el Corbera d'Ebre, la setmana que ve al camp de la Cala i es juga mantenir o no la categoria. Per tant, ara això sí, evidentment ha de guanyar davant de la Cala, mentre que el Tivenys, que la setmana que ve també es juga junt amb el Corbera d'Ebre, el seu o no sé, rebrà a casa a la Sénia. Aquests són els resultats d'aquesta 33a jornada del Campionat de Lliga. Ens quedarà saber que amb tota seguretat l'Ametlla amb 71 gols a hores d'ara serà l'equip més golejador de la categoria, l'equip que més gols haurà fet de tota la tercera catalana, del grup primer de la tercera catalana. Juanjo Balfegó, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bueno, un empat al camp de l'Aldeana, 2-2, i una mica más de lo mismo, no? És a dir, comenceu guanyant i a l'últim tram de partit pues, encaixen gols que fan que no es pugui aconseguir l'objectiu, no?
Sí, és una miqueta defraudant, diguéssim, perquè, però bueno, l'altura de la classificació de la temporada ja te deixa ja les coses bastant clares. Me quedo que l'actitud dels xiquets, que ha sigut molt positiva i molt bona, i bueno, el resultat, deixem-lo, no podem demanar-los tampoc als xiquets veterania quan són crios de 17 anys, i crec que teníem esta jornada 12 o 13 baixes, una barbaritat, una cosa que no es pot assumir de cap manera, i que, bueno, que fa que la cosa pues, estigui així, no podem fer-hi més.
En tot cas, un empat, 2-2, l'equip, a diferència d'altres jornades del darrer període, pues pareix que s'hi va respondre, va posar ganes, va haver actitud, es va fer una mica tot, quasi tot, com per a traure el partit endavant, no?
Sí, per a mi va ser tot molt correcte. A més, vam fer moltíssimes ocasions. Va ser algo, una llàstima que no poguéssim guanyar el partit. Però, bueno, la sort tampoc és una cosa que aquest any m'ha acompanyat massa. I realment, pues, bueno, quan en altures de la temporada com ara no tens, te dones compte que no has tingut sort, pues no pots traure gaire resultat positiu del que és la classificació, però bueno, el que és el joc, el que és la evolució, el que és la manera de que penso jo que hem de treballar els xiquets, pues esta jornada va ser més que correcta, per a mi va ser sobresalient.
Què és el que va evitar que després d'anar guanyant 2-0 puguem empatar aquest partit 2-2?
Pues són coses que fan que jugadors siguin veterans i que altres no siguin veterans. Ho fa, lo sàpiga estar, ho fa, lo sàpiga quan tens que intentar tallar el joc, no intentar donar-li pressa al el que es diu matar el partit. Ens fa falta matar el partit. Ficar-nos una miqueta més compactes, que no vol dir que ens fiquéssim darrere, sinó que ens fiquéssim a pressionar, que estiguéssim més junts. Ens fan un gol l'1-2 en una jugada de combinació que ens entren a dins de la cuina, i el 2-1 ens fan, penso que la falta se la inventa una mica l'àrbit, però que és igual, que els arbitratges fora de casa són així, i ens fan un gol anticipant-se al primer pal i no vam saber qui està. Vull dir, però ja et dic, aquestes coses només se poden aprendre en minuts, i és el que no tenien els xiquets, són molt joves.
Un partit que vas haver de jugar, com més habitual en les darreres jornades, amb moltes baixes a l'equip i molta presència de juvenils, no?
Bueno, la presència de juvenils crec que la tenim de tot l'any. El que passa que ara ja, més que juvenils, són juvenils de primer any. Va debutar de xaval, Sergi García, 16 anys o no sé, una cosa així. Molt jovenets. Me vaig endur una molt grata impressió del xaval. Teníem dos de convocats o un de convocat de juvenil no pogué vindre perquè va tenir una insolació el dissabte. Teníem baixes però per avorrir. Teníem baixes per avorrir. I realment pues cada vegada la cosa se fa més... Jo penso que l'equip dona més la sensació de ser un juvenil que de ser un primer equip. I clar, si els resultats de vos que van així i que l'actitud és aquesta, pues, la cosa està molt bé. O sigui, la cosa pinta bé. El que passa que s'ha d'haver una continuïtat i si es continua treballant, pues, segurament hi haurà fruits.
En tot cas, sí que, clar, les baixes que les hem tingut durant tota la temporada, però que pareix que en aquesta darrera part de la temporada, pues bueno, un refia, home, si les hem tingut durant la temporada, en el tram final, a veure si ho recuperem una mica tot, però pareix que continuen i continuaran, perquè queda un partit i n'hi ha que encara continuaran de baixa, no?
No, evidentment, i vull dir... A nosaltres la segona volta han hagut baixes, per exemple. No, és que no es pot... No m'agrada general, no m'agrada puntualitzar perquè això són generals, i vull dir, però a nosaltres la baixa de los partits que no estan d'Orbert, que és un dels homes veterans que tinc a l'equip, que parla, que tinc el vestuari... No així en la seva actuació al mig del camp, perquè la que ha tingut Gerard ha sigut... Ah, i va tindre dos parades sensacionals. El xaval ha rendit en un altíssim rendiment, però la veterania de l'Orbert... No sàpiga estar de Manel, que aquest any has fet una temporada mentre ha jugat, que ha sigut una de les claus de perquè hem estat a la banda de dalt. De Sergi Brull, que per a mi és un jugador molt important al mig del camp. De Dani Jerez, que a començament de la temporada estava molt bé i que, pobre, per culpa de la feina no ha pogut estar. De Carlos Pagà, que és un altre dels veterans que s'estava començant a posar bé, però que motius de feina no té cap tipus de continuïtat. És que són moltes baixes, és que és una barbaritat. És que són coses que són molt importants. I gent que, pues, que físicament no està bé, i gent que pues, té problemes de feina, han tingut, no sé, és que ha sigut molt... I en canvi els xiquets han sigut competitius, i parlem de crios. Pues la sort de tindre Jordi, que no sé quants gols porta, però en porta uns quants, Jordi Brull, vull dir...
Jordi Lleó.
Jordi Rullet, que ha fet un final de temporada que fantàstic. No sé, l'Edgar, que m'ha encantat tant com ha jugat aquesta temporada, és que són xavals, Javi, que és el primer any de primer equip, jo que sé, Marc García porta dos partits jugant de titular i m'ha complit a la perfecció, estic supercontent. No sé, és que ahir vam posar a Samet, de més de central, el vam ficar al mig del camp i va fer un paperàs. Escolta, és que estic molt content. I la veritat és que no puc dir el mateix dels resultats, però és que no funciona el tema així. Quan se té gent jove, s'ha de tindre molta paciència. I aquest any ens pensàvem una cosa i la mala sort de les lesions i dels compromisos que han tingut els xiquets, doncs, ens ha passat una mala jugada, una mala passada, i ens la tenim que menjar, de fet.
Clar, aquest empat, si el sumem amb la victòria de la Sénia per 3-0 davant del Camarles, fa que, bueno, que ja que no podíem tindre l'objectiu de quedar primers i que sabent que el segon tampoc te donava opció a res, pues que també se'ns escapi la segona posició de la classificació, no? És una mica la part negativa d'esta jornada, no?
I si no guanyem aquesta setmana, pues segurament quedarem quarts. I no crec que siga la posició que mos toca, però realment te dic que la que tocarà és la que mos mereixerem. Després de 34 partits no pots anar a buscar res. És el que hi ha, és una llàstima, perquè han perdut molts partits seguits, han puntuat molt poc a la segona volta, i realment pues no hem estat lo fins que havíem d'estar, no hem tingut la sort que havíem de tindre, i junt en els arbitratges, que tampoc hem tingut gaire sort a els arbitratges, tot això mesclat fa que perdis molts de partits. O sigui, si jo hagués tingut tot l'equip durant tota la temporada i els arbitratges no haguessin sigut bons i potser no haguessin tingut tanta sort, possiblement portaríem 10 o 15 punts més. Entens? I, però clar, si al damunt hi sumes les baixes importantíssimes i que a vegades l'equip és més jove, arriba el moment que al equip no li pots demanar més. I realment no cal pegar més voltes, és el que ens ha passat i ho tenim que assumir, la veritat.
En tot cas, com tu dies, per a quedar tercers, s'ha de guanyar el pròxim cap de setmana, és l'últim partit de la temporada, juguem contra el Corbera d'Ebre, un equip que encara es juga coses, i per tant això implica que encara no sabem el dia que jugarem, però que sí que el que tenim clar és que si es vol quedar tercer s'ha de guanyar, no?
És evident, i la gent vindrà aquí a gastar l'última esperança que tenen per a poder sortir del descens directe. Tot i que penso que potser se salva un dels dos, o el Tivenys o el Corbera, que ven altres. Intentarem a veure si podem jugar tots dos en dissabte, perquè tenim hora oficial en dissabte, i bueno...
Tot i que si no s'obliguen a jugar en diumenge.
Però és que és una tonteria, perquè els dos equips tenen l'hora oficial en dissabte. És que alterar les coses vol dir alterar la competició, perquè si tu tens una sèrie de jugadors que saben que juguen en dissabte, els compromisos se'ls busquen per al diumenge. Això és evident, no? Llavors, pot haver gent que tingui l'equip mermat perquè hi ha comunions, hi ha una sèrie de coses amb aquestes fetges, i si canvies el partit del dia, pues, beneficies el que realment no ho té. Vull dir, és una cosa que s'ha de cavilar una miqueta bé, que hem de parlar amb la federació, a veure què és el que fa, i de fet intentar jugar. Nosaltres, per exemple, el diumenge tenim un munt de baixes. Si juguem el diumenge, no sé si podem fer l'equip. Llavors hem d'aplicar a la federació que s'atenguin les conseqüències, és que nosaltres no podem fer-hi més, que nosaltres som amateurs.
Clar, i sobretot tenint en compte que en aquestes últimes jornades sempre hi ha moltes suspicàcies pel resultat dels partits.
No, i te dic una cosa, parlarem a la federació i parlarem a l'Otivenys, perquè no es pensin que nosaltres ens han venut ni res de tot això. Nosaltres ho direm en dilluns. Si juguem en diumenge, tenim la meitat de l'equip. Vosaltres mateixos, feu el que vegueu, juguem en dissabte i no hi haurà cap problema. Ja, però és que, clar, sempre la pilota a la nostra taulada que al final te canses, m'entens? I no costa res, no tenen que tocar res. Són els dos equips que juguen en dissabte en hora oficial. Se juguen els dos partits a la mateixa hora i s'acaba el problema. O sigui, que no vinguin ara a dir-nos aquí que tenim problemes quan no n'hi ha. Si és que faguen el que vulguen i ens diran el que i pel que veurem farem.
Perquè, clar, és un partit que, tot i que ens juguem només aquesta tercera plaça, l'equip sortirà a guanyar.
A veure, jo m'he despedixo després de 3 anys de treball. Hi ha jugadors que pleguen del futbol. No puc entendre en cap moment que algú pugui pensar que jo no me voldria anar a ment d'una de les meves etapes aquí a la Cala, i una de les que més gratament recordaré, en una derrota perquè m'he deixat pedres, que això és impensable. Oi? I després xiquets que han jugat 10 i 12 anys aquí en el club, que pleguen de jugar al futbol i que vulguen plegar venent-se en un altre equip.
No, més que vendre's, el fet de dir, bueno, anem a guanyar perquè volem quedar tercers com a mínim, perquè en la temporada que han fet no mos mereixem estar més avall.
No hi ha color, vull dir, no cal parlar, és una conversa absurda, vull dir, de veritat, no és una cosa que sigui real, vull dir, sortirem a guanyar segur i intentarem acabar bé en un bon gust de boca, que és el que hem de fer.
Acaba bé una temporada que bueno, que durant bona part de la temporada pues hem tingut a l'abast, hem tastat pues unes possibilitats molt maques de pujar de categoria, mentre mos ha respectat una mica tot allò que comentàvem abans, no? Los condicionants de la competició.
Sí, és una cosa que hem tingut a la primera volta, que nosaltres sempre hem pensat que no era, no anaven nosaltres, però t'he de dir que 14 jornades sent líder desgasta molt, i si l'equip és jove encara desgasta més. Dia l'altre dia a la tele, Miquel Cotaina, l'amic meu d'aquí de l'Ampolla, que les 7 o 8 o 10 jornades que van estar davant, primer a les 7 jornades que portaven una responsabilitat i un desgast grandíssim, perquè en davant desgasta, tothom t'espera, tothom te pressiona, tothom te... I escoltem, els xiquets ho van portar molt dignament, i vam acabar la primera volta en 6 punts d'avantatge. Després, la segona volta, pues, com es va passar? Si és el que va passar, van començar bé, però se va començar a torçar, van començar a vindre els compromisos de jugadors per coses personals, les lesions importants que van trencar, van acabar de trencar la temporada, i ho hem d'assumir, però avui ha sigut bonic. Però no és una cosa que sigui prioritària, perquè ara te vaig a fer una pregunta jo a tu. Si pugem, què? Si pugem, què? L'Ampolla té un problema, ja ho saps? L'Ampolla té un problema que deixeu anar. L'Ampolla tindrà que fer un equip nou, gastar-se un munt de diners. Per a què? Per a jugar contra el Morell, que fitxa jugadors del Barça B? No li veig el punt. No. A part que no està ben estructurada la regional, pues, pujar és un problema, la veritat, per a mi.
De cara a l'última jornada, Juanjo, pues lo que comentàvem, no? Intenta acabar de la millor manera possible, donar una bona imatge, donar una victòria al públic en l'últim partit de la temporada, que s'acomiadarà pues, el futbol hasta l'any que ve, i en tot cas, possiblement, donar oportunitats als que menys han jugat, o no?
Jo m'ho miro... Jo crec que hem anat donant oportunitats als que menys han jugat, les hem anat donant, però jo l'última jornada... ho he de parlar, encara és una cosa que s'ha de coure, però jo me la miro més com un homenatge, com un homenatge als 3 anys que he estat, com un homenatge a la temporada. L'última jornada sempre és una jornada en la que les despedides que hi haurà és diferent. No crec que un entrenador hagi d'esperar a l'última jornada per a donar minuts a la gent que no ha tingut tant. Jo n'he donat a molts xiquets que han treballat moltíssim i no han tingut molta, tota la que he pogut i més. Me n'hagués agradat donar-los i més, però el del diumenge és un partit, crec jo, és la meva manera de veure, més d'homenatge que no pas de donar minuts a la gent que no juga tant.
Pues bueno, diumenge, dissabte, quan sabrem quan se juga ja ho direm, en tot cas, pues, mos retrobarem la setmana que ve ja per fer el balanç definitiu de la temporada, i si pot ser, pues, comptant una victòria en l'últim partit de Lliga, pues millor que millor. Juanjo, moltes gràcies. Bona tarda.
Gràcies a vosaltres. Bona tarda.
Bona tarda. Ja sentíem a Juanjo Balfego, entrenador del primer equip de la Cala, de cara a l'últim partit de la temporada. I ara el que sí, anem a fer repassar precisament l'última jornada. Com sabem, l'Ametlla de Mar, Corbera d'Ebre, pendents del que passa, perquè, clar, hem d'estar pendents de saber si es juga en dissabte o es juga en diumenge. Horta de Sant Joan, Villalba. L'Ampolla, Sant Jaume d'Enveja. Camarles, que rep el Mur a la Nova Atlètica en aquest partit, que també hem d'estar pendents perquè ens juguem al tercer lloc a la classificació. Tivenys, la Sènia. Pinell, Godall. Ulldecona, Perelló. Santa Bàrbara, Jesús, Catalònia. I Deltebre, Aldeana. I fins aquí la informació relativa al primer equip. L'esport al nostre poble. Els dilluns a les 4 de la tarda i en diferit a les 9 i mitja de la nit. Tota la informació i actualitat de l'esport calero. El primer equip, el futbol base, el futbol sala, la resta dels esports poliesportius. L'esport al nostre poble. Resultats, classificacions, entrevistes i pròximes jornades. A la Cala RTV i a www.ametllamar.cat/lacalaRTV. L'esport al nostre poble. Jugues? I avui alterarem una mica el ritme habitual del nostre programa, donat que tenim temes importants també que no estan relacionats amb el món del futbol. Evidentment que acabarem parlant de i les informacions que ens arriben del futbol base de l'Ametlla de Mar. Com saben, ja s'ha acabat el campionat Costa Daurada de futbol sala, que brillantment va guanyar la Xarranca. Però tenim altres informacions i concretament tenim altres protagonistes avui, donat de que, com sabeu, hem tingut durant el darrer mes i mig un calero intentant fer el cim de l'Everest. Estem parlant de l'Agustí Pallarès, que finalment no ho ha aconseguit per aquests maleïts problemes estomacals que li agafen a certes alçades. En tot cas, hem volgut que estés avui aquí per compartir amb nosaltres una xerrada i que ens expliques una mica com ha anat tot plegat. Agustí Pallarès, bona tarda.
Hola, què tal?
Bueno, benvingut a casa.
Gràcies.
Escolta, has estat una temporada fora, has estat lluitant per aconseguir fer el cim de la muntanya més alta del món. Anem a parlar una mica de tot plegat, perquè, bé, no sé si podríem dir la mala sort, la mala salut, la mala climatologia, però novament t'has trobat amb impediments per poder aconseguir aquest objectiu. Sortíeu a meitats del mes de març cap al Nepal amb l'objectiu d'aconseguir fer el cim de l'Everest, una muntanya de, si no recordo malament, 8.800 llargs, 8.848 metres d'alçada, junt amb un company de bombers. Una expedició que en lo global de l'expedició s'ha de dir que el teu company sí va poder fer el cim, però que tu et vas quedar a les portes, no, Agustí?
Sí, jo em vaig quedar... havia prèviament durant el període d'aclimatació havia arribat al camp 3, que això estava a 7.100, 7.200 metres, i jo em vaig quedar el dia d'atac a cim, camí d'aquest camp, no vaig arribar. 6.000 i alguna cosa per ahí.
Anem una mica per parts. En aquesta ocasió éreu només dos a l'expedició, el teu company i tu. Una expedició preparada amb molta antelació, una expedició que recordo, abans de marxar, em comentava més o menys, vaig amb este company, plena confiança, tenim moltes ganes, mos ho hem pres amb certa tranquil·litat, amb un espai de temps prou important. En principi, tot va anar bé fins al moment del teòric període que teníeu previst de fer el cim, perquè vau haver d'ajornar-ho pel mal temps, no?
Sí, l'expedició ha anat tot, en principi ha anat tot molt bé. És el que tu acabes de dir, vam triar un temps, una ruta amb xerpa, vam triar un temps, creiem que suficient. No va ser així, perquè finalment vam tenir que allargar una setmana més, a la qual el total del viatge van ser 60 dies, no els 50 que teníem previstos, i tot perfecte. El meu company i jo ens hem anat trobant molt bé, vam aclimatar perfectament, no vam tenir ni un mal de cap, vull dir, tot va anar molt bé, fins que el dia d'atac al cim, la nit abans, la nit del camp 2, tinc aquests problemes, se'm gira una mica l'estómac, no aconsegueixo assimilar segons quins aliments i no aconsegueixo tragar l'aigua de desglàs, no? L'aigua aquesta té un regust final una mica àcid, i a mi això m'ha girat l'estómac, me va fer els vòmits que tu ja saps que n'estem acostumats, perquè m'ha passat pràcticament sempre a partir d'aquestes alçades, i clar, doncs això me debilita molt, i això és el que va passar, simplement.
En principi, tot el que és la preparació dels camp base, la pujada del material, tot aquest primer pas, diguéssim, va anar bé, vau tindre prou bon temps com per a poder-ho fer, vau tindre prou espai de temps per anar-ho preparant amb tranquil·litat. Tu comentaves fa un momentet, és que vam arribar als 7.200 metres, que és on estava el camp 3, i vam poder preparar tot. Clar, la gent s'ha de dir que això ho aneu fent progressivament
sí.
i que ja pugeu a aquestes alçades. Ja vau estar fins al camp número 3 a 7.200 metres d'alçada, que baixeu fins al moment que feu l'intent definitiu,
no? Sí, sí, no, el meu cas i el del meu company, perquè ho vam fer-ho en dies diferents, ell ho va fer, no recordo ara quin dia, i jo vaig fer-ho el dia següent, i havíem anat al camp 3 amb el Sherpa, i havíem escarbat, perquè el camp 3 està amb una pala una mica pendent, i has de fer preparar la plataforma a la neu per muntar la tenda, es van pujar a portejos, vull dir, i havíem aconseguit aquesta cota. Jo, sincerament, em notava una mica dèbil, el meu company també, perquè, clar, ha estat molt dur, han estat ben bé vora 30 o 30 i pico dies que hem estat al camp base, això a 6.000 metres, això són 5.000 i algo, això és molt dur, no?
És dur per l'espera, no? Perquè és migrar-se allí, no?
Sí, sí, són molts dies esperant i és molta alçada, després ja et dic, no? El menjar i la beguda, pues, a mi especialment és el meu problema, no? I aquest problema és meu personal, però en general la gent no assimilem bé el menjar, no mengem tant aquest arròs, aquests picants i tot això, no és el nostre menjar, ens costa una mica, l'alçada, el fred, doncs tot això et va debilitant, et va minant una mica la salut, no? En el meu cas jo sí que em notava una mica fluix, perquè bueno, sí, havia fet alguna vomitada pujant algun cop, però bueno, estava content, perquè tal com funciono amb aquesta alçada, pues, la veritat, no m'havia passat res important, no? I bueno, fins la nit del camp 2, que va ser un trago d'aigua, vull dir, un trago d'aigua em va tancar l'estómac, me va fer vomitar tot el sopar, que havia sopat bastant i bastant bé, estava content per això. I clar, doncs amb aquesta alçada tirar amunt era molt agosarat i era molt, molt difícil. Jo crec que la decisió era girar.
Era girar, no? Estem parlant de que ja vau haver de retardar una setmana l'intent, no?
Sí, sí, sí. No, és que s'han juntat una sèrie de coses, però a veure, això no són problemes extraordinaris ni problemes que a menys podia haver costat el cim, però no ha estat així, no? Són problemes que et van sortint, vull dir, clar, les coses no són fàcils, no arribes allí i tal. Primer un problema amb la puja. La puja és l'acte aquest que fan els Sherpas d'homenatge a la muntanya, perquè les muntanyes són déus i tal, i fan tot una... Això es va retrasar un parell de dies. Després nosaltres potser vam arribar una mica abans, la resta d'equips internacionals de la mateixa companyia anaven venint una mica uns dies més tard que nosaltres vam començar abans, no? I bueno, això va ser el primer. Després la ruta, pues, bueno, es tenia que anar equipant, no estava totalment equipada, una companyia, perquè clar, ja, bueno, com ja sabeu, a l'Everest hi va molta gent, hi ha moltes companyies implicades. Després, clar, no es fa... cada companyia o cada expedició no munta la seva ruta amb cordes, perquè que si no seria impossible, no? Després, això, les companyies es fiquen d'acord, hi ha una sèrie de xerpes d'una de totes, que són els que fan la feina i la paguen la resta, no? I després tothom utilitzem més o menys els materials que fiquen uns, perquè és que si no, clar, seria un abocador, no?, de cordes. I clar, això què passa? Que aquests anaven una mica retrasat, dius, home, tothom es va rebotar una mica, el camp base era bastant extens i hi havia molta gent. Aquest any havia, déu-n'hi-do, havia força gent, no et sabria dir el número, però havia molta gent que intentava, sí. No?
Però quan diem gent, què estem parlant, de 15 o 20 o de 100 persones?
No, i de més persones. Potser al camp base potser estàvem a 7 o 800 persones.
Uf, entre,
sí, sí, és molt bèstia, sí. Entre gent del país i tal, home, la meva companyia, per exemple, portava entre gent del país i nosaltres, pues, devíem ser tranquil·lament 50 o més, només la meva. Estem parlant de moltes companyies que es dediquen a preparar expedicions i tal. Clar, és molta gent. És molta gent. No hi ha un fre, el govern no fica fre a la gent, i l'Everest és una icona que a tots ens atreu molt, pues és la muntanya més alta del món i ens atreu els que practiquem alpinisme i els que no practiquem alpinisme també. I ens passa que, bueno, es massifica molt, hi ha molta gent. Després, hem tingut problemes de temps. Realment, els primers dies que vam arribar feia molt bo, hi havia finestres de temps, però clar, no es podia acabar d'escalar perquè no estàs del tot aclimatat, no tens la ruta del tot acabada, els campaments no estan ficats. Dius, ostres, quan tota aquesta feina prèvia la vam tenir, doncs després el temps no era bo, feia molt vent, i finalment cap al 18-19 els diferents partes, inclús el nostre parte meteorològic que ens feia un company aquí de Barcelona, deien que 18-19, inclús 20, s'obriria una mica el temps, podria fer algo de vent al cim, però que podríem tirar. I així va ser, la van encertar. Clar, en 3 dies pots imaginar-te que tothom que estava allà, tothom va tirar amunt. I es va ajuntar molta gent a la ruta i tal. Però bueno, aquests problemes ja els coneixem. L'Everest és així. No, a mi no, tot això no em va afectar. Vull dir, el que em va afectar doncs és el que parlem, no? El meu problema aquest amb l'estómac i ja està.
I després arriba pues això, que després d'haver-ho d'endarrere una mica, ja una mica forçats pel temps ja o no? Agustí, quan ho empreneu al 20 i pico ja?
Sí, no, saps què passa? Que clar, ja arribes, home, i jo potser més que amb aquest cas que el Jesús, no, que el meu company. Clar, ja arribes, ja són molts dies, no? Dius, hòstia, estic ja hasta els nassos d'estar aquí, no? Vull dir, se t'acaba la moral, vull dir, tens ganes de marxar. Estàs ja bastant cremat i no hi ha temps, no hi ha temps. I fas números i, clar, aquests dies nosaltres volàvem, si recordes que ho havíem parlat, volàvem el dia 19 per arribar aquí el dia 20, o sigui, la setmana passada, clar, evidentment no tens opció al cim. Vam fer els tràmits, vam canviar el bitllet de tornada, vam parlar-ho amb la família, vam parlar-ho amb les feines, perquè, clar, hi ha diverses coses implicades. I bueno, no vam trobar problemes per enlloc i ho vam allargar una setmaneta més. Va tornar al cap de setmana següent, va ser aquest diumenge que, bueno, ahir. I això ens va permetre pues aprofitar aquesta finestra de temps. En aquest cas pues vam tirar amunt, vam tirar molt bé, al Jesús li va anar tot molt bé. El nostre xerpa era un bon professional. Ho tenia molt calculat, ho va preparar-ho bé i el Jesús va tenir una resposta bona i bueno, al final ho vam aconseguir.
El teu problema arriba just unes hores abans d'emprendre l'atac definitiu, no?
Sí, no, de fet ja ho és, no? Si hem de comptar que l'atac és quan ja tires cap als diversos campaments ja muntats, que prèviament ja hem estat, perquè jo al camp 2 ja havia dormit 5 nits. El camp 1, 2 nits. El Cumbu, que és
la glacera, no?
La famosa glacera amb escaletes, que és una cosa que fa una por tremenda. Tot allò ho havia passat 5 vegades. Vull dir, mentida, 4. La cinquena era la que estàvem, no? Vull dir que no és un lloc que et sigui desconegut. Però, clar, passa això. A la nit me va passar aquesta cosa, a més...
Te vas quedar sense aigua de la que te guardaves, vas haver de beure aigua d'aquesta que es descongela, no?, del desglas.
Sí, no, el tema és aquest. Jo ja vaig tenir precaució aquest any, cosa que no he fet mai, però, clar, em portava una botelleta de Coca-Cola per anar bevent per dalt, cap al cim i tal, dir, bueno, farem Coca-Cola i tirarem, no?, portava també un sprint d'aquests, un spray, no sé què, portava una taronjada, portava un parell de llaunes i una Coca-Cola petita, no? I després una botella d'aigua mineral comprada al poble, perquè el poble està 1 hora i pico i, bueno, jo ja havia fet la previsió. Jo del camp base al camp 2 hi vaig anar bevent aquella aigua, me vaig hidratar bé, vaig anar tranquil per això, perquè dius, home, tampoc estava per tirar coets, no?, físicament, però vaig arribar prou bé, em vaig recuperar molt bé, que això és important. Dic, hòstia, em noto que al cap d'una hora d'estar allí no, ja no em feia mal res, no estava cansat. Vaig sopar molt, vaig menjar potser més que normalment i, ostres, i em trobava molt bé. I inclús vaig parlar amb la Eva, la meva companya, i li vaig comentar, dic, home, ho veig bé, no? Però, clar, l'aigua se'm va acabar. Per la nit, l'alçada i el fred i tot això, pues, et resseca molt la gola, no? això també ens passa aquí, no? Pues allà és molt més, molt més exagerat i se't queda la gola molt resseca i no pots tragar. En un d'aquests moments que no podia tragar, pues ja no tenia res de nit, diu, bueno, tinc la cantimplora amb aigua de la que ell ens dona, no? Aigua calenta del desglàs, no? L'aigua que preparen ells. I, ostres, és que va ser prendre un trago d'allò i dona la sensació com si t'entrés una pedra, no? Vull dir, no em va donar temps pràcticament ni a obrir la tenda. Vull dir, vaig vomitar allí a dins, vaig treure-ho tot, vaig vomitar dos vegades més ja sense treure, sinó que ja és de mal rotllo, no? De moquera, bueno, dos vòmits més durant la nit, que ja em va deixar tocat. Va, clar, ja no vaig dormir i el sopar no em va servir. I bueno, però això no és problema, perquè això jo n'estic acostumat i ja ho he fet, no?, altres vegades. El problema és que pel matí a l'hora d'esmorzar no podíem menjar. Clar, menjar un tros de pa i allò mastegar 20 vegades un trosset de pa amb Bimbo d'aquests, doncs no és plan. Vaig tirar cap amunt, jo vaig sortir juntament amb tothom i em vaig anar notant al cap d'una hora així, em vaig notar pues, bueno, el que es coneix com a pàjara, no? amb carreres, amb curses de fondo i tot això. I clar, jo vaig caure en picat, vaig veure una d'aquestes llaunes i ja vaig, bueno, ja vaig plantejar-me seriosament quin era el futur que tenia que fer. Si hagués estat molt més amunt, amb la utilització de l'oxigen, segurament pues, la cosa m'hagués pogut millorar i tal, i dius, bueno, escolta, a veure, la corda amb alpinisme, la corda l'has d'estirar sempre, perquè si no l'estires no sortiries de baix, no? Però, bueno, clar, s'ha d'estirar, però hem de procurar que no es trenqui. I estava molt avall.
A quina alçada estaves quan prens la decisió?
6.000, 500, 800, per all. Perquè estava a punt de, bueno, a 20 minuts, potser caminant, de començar a agafar cordes fixes per una paret, perquè és com a planer, sortint del dos, vas fent petits lloms, de caminar exclusivament, i després empina molt, i és per una paret bastant més dreta que et porta al camp 3, no? Que és la paret del Lotse, que és un 8.000 d'allà al costat, i allò és més empinat. I abans d'agafar aquestes cordes, doncs ja vaig prendre la decisió de que, a veure, que puc arribar al 3, passarem a la nit, emprenyaré els companys, demà tindrem un problema perquè no em trobaré bé, jo demà me serà molt més difícil baixar, haurem d'ampliar l'ajut d'algun xerpa, algun company, clar, vull dir, les decisions aquestes les has de prendre i abans, si ho veus, abans de prendre mal ni emprenyar ningú, impedir que el projecte pugui tirar endavant, pues jo crec que és encertat girar cua, que és el que vaig fer, i me'n vaig tornar al camp 2, cap d'un parell d'hores estava al camp 2, i vaig poder menjar mínimament, vaig beure poc, i l'endemà cap al camp base. Baixes al camp base i s'ha acabat el problema.
Clar, en un moment en què el teu company sí va fer cim, no?
Sí, el Jesús. Sí, perquè ell va fer, bueno, el programa era l'establert, no? I ell el va complir, aquella nit va dormir al camp 3, jo ja vaig retirar-me, l'endemà anaven del 3 al camp 4, que és el Coll Sur, que és a 8.000 metres, i allí ja pràcticament pues, ja no dors, és només estar-se unes hores. No recordo quina hora més o menys van arribar al camp 4, però cap a les 7 de la tarda del mateix dia que arribes, a les 7 de la tarda ja van engegar. Van tirar allà cap amunt i arribava al cim a les 8 del matí del dia 19. O sigui, van estar tota la nit caminant per fer això.
Per tant, content també i satisfet pel teu company, no?
Sí, home, sí, per supost, sí. Això no té res a veure. Vull dir, això encara que l'alpinisme i més aquest, no? Perquè, ja et dic, vas molt tutelat, no? I les coses ja es munten amb grup i tal. Però jo sempre l'alpinisme me l'he pres que és una activitat individual, lògicament, perquè la fas tu, però la fas amb grup. La fas amb grup i sempre que el grup ha tirat endavant, pues, tota la resta estem contents, lògicament. Pots tenir una mica el mal rotllo de que, clar, evidentment jo ja volia haver pujat, no? Però bueno, això no treu l'alegria del Jesús, el seguiment que vam tenir que fer el dia d'atac al cim, jo ja estava al camp base, fas seguiment per la ràdio, estàs esperant les notícies, no t'arriben, hi ha una angoixa, al final hi ha una alegria quan t'arriba la notícia, tot això no, una cosa no treu l'altra.
En una, bueno, en uns dies en els que, bueno, tu dies és que hi havia molta gent intentant fer el cim i comentaves, sí, hi han decisions que s'han de prendre, perquè sí, després es paga, no? Com ha passat,
sí,
estos dies,
sí,
no?
Sí, 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 lamentablement. Sí, lamentablement nosaltres no ens podem queixar, ni jo ni el Jesús. El Jesús ho van fer-ho bé perquè van sortir un pèl abans per a ser una mica dels primers, però bueno, això no treu del problema una mica del que està passant a l'Everest, no? I aquest any ha estat molt, molt dramàtic, no? Perquè si no tenim mal entès, les notícies anaven més o menys, perquè clar, són moltes companyies, hi ha molt descontrol i al final no saps exactament, no hi ha un control general, no, del que està passant, però parlaven de 10 morts i havien un vora 20 desapareguts, que desaparegut pot ser que a lo millor t'hagis descomptat amb dos o tres, però a l'Everest no desapareix ningú, vull dir, allí no te'n vas cap enlloc, són morts, han caigut, el que sigui. Clar, anaven arribant notícies d'una coreana que es va despenyar, d'una altra que es va agafar al·lucinacions i es va abraçar un amic que no hi era, lògicament, i es va despenyar, d'un sec, el fred et deixa sec, tota una sèrie de coses. Clar, amb la gent que nosaltres coneixíem, va baixar molt tocat, però bueno, això no havia problema, tocat de la gola i tal, i el van tenir que evacuar, un company iranià i hindús. Dels quatre que van intentar-ho, un va plegar abans, els altres van continuar pujant i tenen congelacions greus de diversos dits. Dos d'ells, un va fer cim i els altres dos congelacions greus, clar. Són preus que bueno, no sé si val la pena pagar-los, no? Per una cosa d'aquestes.
En tot cas, Agustí, una mica ja per acabar aquesta xerrada, és dir-te, aquí s'ha acabat les teues ganes per fer el 8.848 o...
No, les ganes no se m'han acabat, el que s'acaba són, o sigui, a veure...
El que has trobat és la constatació de que tens un estómac que no te ho permet.
Clar, és que arriba un moment amb el qual pues, una ha de ser una mica sincer amb ell mateix, no enganyar-te més, i hi han coses que clar, jo mentre aquest problema no el solucionin i no me l'han solucionat, i bueno, suposo que no ho podran fer-ho perquè és un tema relacionat amb l'alçada, doncs m'estic trobant amb aquesta cosa. Jo no prenc decisions així espontànies de dir, ai, no hi aniré mai més. No ho sé, jo mai se sap. Vull dir, jo en principi el primer cop que vaig anar a l'Himàlaia ja quasi ens despedíem, home, ja no tornàvem a venir. Bueno, ja he anat 7 vegades, no? Jo funciono per projectes i mai sé el que... Jo no he tirat la tovallola. Però, bueno, dins del món de l'alpinisme hi ha moltíssima cosa i no val la pena...
Se poden fer altres coses, a part de 8.000.
Per favor, i tant. El món està ple de muntanyes. A més, muntanyes més tècniques, muntanyes més difícils. Vull dir, l'Everest no és la muntanya més difícil del món per la seva ruta normal. No ho és. Hi ha altres muntanyes d'aquesta alçada que tenen altres dificultats. A més, això és molt complicat, vull dir... L'Everest és el que és i el K2 és el que és, i al Perú hi ha unes muntanyes que tenen uns encants especials, i la Aconcagua i la Mada Blanc. Hi ha mils i mils d'activitats alpinístiques que et poden omplir com a alpinista, no hi ha problema.
Agustí, una vegada més, benvingut a casa i felicitats per aquests intents i aquests esforços. Bueno, i sobretot, felicitats per haver pres les decisions que s'han de prendre en aquests moments. Bueno, s'han de saber prendre, eh?
Jo crec que sí, de totes maneres. A veure, gràcies per la felicitat.
I al teu company també, des d'aquí. Eh?
Ja li transmitiré. Gràcies per això, però bueno, és la meva vida. Les decisions que prenc allà, a mi sóc el primer que m'afecta, no entens? Vull dir, més val prendre-les bé, la veritat.
Doncs pues gràcies.
Molt bé, a tu.
L'esport al nostre poble. Els dilluns a les 4 de la tarda i en diferit a les 9 i mitja de la nit. Tota la informació i actualitat de l'esport calero. El primer equip, el futbol base, el futbol sala, la resta dels esports poliesportius. L'esport al nostre poble. Resultats, classificacions, entrevistes i pròximes jornades. A la Cala RTV i a www.ametllamar.cat/lacalaRTV. L'esport al nostre poble. Jugues? Bé, com us havíem dit, anem a donar pas a la informació que tenim del futbol base de l'Ametlla de Mar. El juvenil, que com sabeu està disputant la Copa Primavera, està classificat matemàticament per disputar la final, que segurament serà amb el Jesús i Maria i la Rapitenca d'aquí a dos caps de setmana, concretament, si no anem equivocats, el dia 10 de juny. Els caleros van perdre 1-2 aquesta setmana. En tot cas, ho van fer amb el Camarles, que finalment no ha pogut agafar els de l'Ametlla de Mar a la classificació. Pel que fa al cadet, com saben, els de l'Ametlla de Mar, la setmana que ve els de l'Ametlla de Mar juguen encara amb l'Aldeana en categoria juvenil, i el fet de que el Camarles descansa pues fa possible que els caleros acabin primers del seu grup de la Copa Primavera, del grup C, i acabin jugant aquesta final el dia 10. Com diem, el cadet ha finalitzat el seu pas per la Copa Primavera i, malauradament, finalment, per golaveratge, no s'ha pogut classificar per disputar la final, tot i que ha quedat empatat amb l'Alcanar a 13 punts. Aquesta setmana ja no va jugar per golaveratge, s'ha quedat fora de la final. I el que sí disputa una fase important, la fase d'ascens, és l'infantil, que disputa l'ascens a primera divisió. Els caleros van perdre 1-2 davant el Roquetenga i diuen pràcticament adeu a les opcions de pujar de categoria. Dos ensopegades en una lligueta d'aquestes són moltes i els de l'Ametlla de Mar pues, van desaprofitar l'ocasió aquest passat cap de setmana perdent per 1-2. Els altres resultats, Escola de Futbol Delta de l'Ebre 2, Camarles 1 i Rapitenca B3, Ebre Escola 0. La pròxima, la classificació està encapçalada per la Rapitenca B, que té 16 punts, 13 en té el Roquetenga, que és l'únic que li aguanta aquest pols a la Rapitenca, i a partir d'aquí arriben Camarles amb 10, Escola de Futbol Delta de l'Ebre amb 10 i l'Ametlla de Mar amb 9. Tanca la classificació l'Ebre Escola Esportiva amb 3 punts, que és un dels equips que pues s'ha imposat als caleros. La pròxima jornada els de l'Ametlla de Mar van al camp de la Rapitenca, un fet que podria ajudar almenys a que s'apretés la classificació si guanyessin els caleros, donat que no sumaria la Rapitenca i els de l'Ametlla de Mar podrien tirar amunt. Sempre d'aconseguir una victòria més que difícil. Fins aquí la competició oficial. L'Alevi A va jugar un torneig a Gandesa. Dos partits va disputar, en el primer va perdre 1-3 amb el Lleida i en el segon va perdre 0-3 amb el Valls. L'Alevi A va jugar un partit amistós, han dit, amb el Jesús Catalonia, volem dir, no era el Doradetes, l'Alevi A que havia jugat aquest que havia disputat aquest partit, sinó l'Alevi, i el Doradetes és el que havia disputat aquests dos partits a Gandesa. I per últim, en categoria Patufets, els xipirons de l'Ametlla de Mar van imposar-se per 4-7 a l'Ebre Escola Esportiva en un partit disputat a la pista poliesportiva de Remolins. Els caleros anaven perdent 4-2 al final del primer temps i en el segon temps, amb una gran remuntada, es van imposar per 4-7. L'esport al nostre poble. Els dilluns a les 4 de la tarda i en diferit a les 9:30 de la nit. Tota la informació i actualitat de l'esport calero. El primer equip, el futbol base, el futbol sala, la resta dels esports poliesportius. L'esport al nostre poble. Resultats, classificacions, entrevistes i pròximes jornades. A la Cala RTV i a www.ametllamar.cat/lacalaRTV. L'esport al nostre poble. Jugues? I en aquest últim tram de programa hem de fer-nos ressò d'una competició que arriba el pròxim cap de setmana a l'Ametlla de Mar, concretament la 14a trobada de gimnàstica rítmica del Baix Ebre, organitzada a l'Ametlla de Mar per l'àrea municipal d'esports de l'Ametlla de Mar i el Consell Esportiu del Baix Ebre. Aquesta trobada, que aglutinarà un bon grapat de gimnastes de la comarca del Baix Ebre, tindrà lloc al Poliesportiu Municipal Galetet el pròxim dissabte, dia 2 de juny, a partir de les 10 del matí. Recordem, 14a trobada de gimnàstica rítmica amb la secció de gimnàstica rítmica de l'àrea municipal d'esports de l'Ametlla de Mar. Aquest dissabte juguem a casa, concretament des de les 10 del matí, al Poliesportiu Municipal Galetet. Per tant, no us el perdeu. I amb això posarem punt, amb aquesta informació posarem punt i final al nostre programa d'avui. Moltes gràcies per la vostra atenció i fins la pròxima setmana. Adeu-siau. L'esport al nostre poble. Els dilluns a les 4 de la tarda i en diferit a les 9:30 de la nit. Tota la informació i actualitat de l'esport calero. El primer equip, el futbol base, el futbol sala, la resta dels esports poliesportius. L'esport al nostre poble. Resultats, classificacions, entrevistes i pròximes jornades. A la Cala RTV i a www.ametllamar.cat/lacalaRTV. L'esport al nostre poble. jugues?